Són les 3.
Catalunya migdia.
Encedem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, anirà a judici, acusat de revelació de secrets sobre el frau de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. És un fet insòlit, que no havia passat mai, i que fa que l'atenció política estigui al màxim. García Ortiz seurà al banc dels acusats i, a més, li imposen una fiança de 150.000 euros. Això sí, el fiscal podrà seguir el càrrec mentre duri el judici en contra del que volien els fiscals conservadors que havien sol·licitat que se l'apartés del càrrec. Els mateixos fiscals demanen 6 anys de presó i 11 anys d'inhabilitació pel fiscal general de l'Estat. També hem estat atents a l'aprovació avui del cos d'inspectors que hauran de fer complir la llei d'habitatge a Catalunya. Abans que s'acabi aquest any, és a dir, en els pròxims 3 mesos, hi haurà 100 funcionaris que podran multar els propietaris que no respectin el topall dels lloguers que preveu la llei. I també hem passat per Israel, perquè a Ciutat de Gaza hi ha desenes i escenes de pànic entre la població després de l'ordre d'evacuació total que ha llançat Israel. De moment, però, no s'ha produït un èxode massiu perquè els habitants no saben ni tampoc no tenen on anar. El principal hospital de la ciutat ha dit que no evacuaran els pacients perquè al sud de la franja ja no hi caben. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs mira, a propòsit d'aquest cos d'inspectors que acabes d'explicar, el sindicat de llogateres considera que aquest cos de 100 inspectors d'habitatge, que per multar els propietaris que no respectin el topall dels lloguers, serà del tot inútil si la llei continua permetent esquivar el topall de preus. Això és amb els lloguers temporals i també els lloguers d'habitacions. I també hem d'afegir una altra cosa. Hem explicat al Catalunya migdia les vicissituds de la flotilla, que és el port de Tunis. Doncs el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ha demanat que s'investigui la causa d'aquest incendi en un dels vaixells de la flotilla amb destinació a Gaza. Diu que la informació que els han traslladat fins ara a les autoritats tunisianes descarta, però, que es tracti d'un dron.
Lo que informan las autoridades tunecinas es que no tiene nada que ver, como he leído algunas informaciones, con un dron, sino que se trata de algún otro tipo de accidente o de incidente. En cualquier caso, hay un hecho extraño.
El pla Inuncat continua en estat d'alerta per les pluges que poden afectar sobretot el litoral prelitoral i la Catalunya central. Fins aquest migdia, els bombers de la Generalitat han atès una quarantena d'incidències, cap de greu, sobre arbres caiguts i acumulació d'aigua a les comarques de Tarragona i a l'àrea metropolitana sud. Unes pluges que també han afectat les illes i que han activat l'alerta taronja per possibles precipitacions, en aquest cas torrencials. I 48 municipis amb el risc d'inundacions justament continuen sense cap pla de protecció civil per la seva població, malgrat que hi estan obligats. Aquests plans concreten en cas d'emergència quines zones són perilloses, les activitats que s'han de prohibir o com s'avisa la població. Però en municipis com Badalona, Rubí, Montcada i Reixac, Puigcerdà o Vilassar de Mar, encara no els tenen fets. I encara una altra qüestió. El govern espanyol ha denegat la petició de les Illes Balears perquè se les consideri en situació de contingència migratòria, tenint en compte el rècord de migrants arribats en pastera des d'Algèria, això fins a les illes. Anem fins a Palma, Bruno Fortea.
Per declarar la contingència migratòria, caldria que les illes estiguessin acollint més de 1.200 menors migrants. És el barem fixat pel govern espanyol, però ara mateix les illes en tenen menys. Estan tutelant uns 700 migrants. Una xifra que per la presidenta Marga Proens ja és prou alta.
Pues govern d'Espanya, no és suficient que els centres de menors estiguin amb més de 1.000% de sobreocupació. En volen més, amb menys dignitat, perquè tracten els menors com si fossin un número, com si fossin mercancia.
Proens diu que esgotarà totes les vies, inclosa la judicial, perquè les illes no hagin d'acollir menors migrants de les Canàries. Bruno Fortea Mires, Catalunya Ràdio, Palma.
Passant gairebé 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
des d'ara i fins a les 4 amb el periodista Marc Bataller. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb el també periodista Marcos Lamelas. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb la també periodista Neus Tomàs. Bona tarda.
Bona tarda.
Que no us relacioneu bé, el Marcos i la Neus.
No sé per què se n'ha anat tan lluny.
Us heu posat molt lluny l'un de l'altre.
Normalment sempre busco la cantonada, escolta, però no ha estat per res.
Està molt a l'esquerra avui en Marcos.
Sí, escolta'm.
No ha estat... Sempre, això sempre.
Mai.
Em fa gràcia.
Pots venir al centre.
Us heu posat com molt allunyat l'un de l'altre, com si no volguéssiu estar junts.
Però, no.
Escolta'm, espero que tot sigui unes... No m'ha de pensar. No, escolta, cap problema. A punt, per començar a discernir tots els temes de l'actualitat, però ja sabeu que sempre el primer ens ve des de fora.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
I recupera el seu dia l'escriptora Carlota Gur. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja ben tornada, ja sense jet lag, ja sí. Ben instal·lada, ja.
Ja, sí, més o menys, així, bastant deprimida.
Tot s'acaba, t'anava a dir això, tot s'acaba ja, eh?
Sí, la realitat s'ha tornat opaca, no? No ho sé.
A més, avui ho comentava amb algú, no sé amb qui era, que la climatologia, com a mínim a Barcelona, i aquestes últimes hores a tot Catalunya, amb aquestes pluges, el dia gris...
És una projecció
ja és
de l'estat anímic,
ja és,
eh?
Exacte, ja és setembre. Sí. Eh? Ja és tardor,
ens acompanya.
Doncs deixeu nos els que ens agrada la tardor, gaudir del nostre moment.
Ja que no, a mi també m'agrada, eh? Ja mira, els bolets, ja la promesa dels bolets, home, no? Aviat, vull dir que això sempre...
Hem de buscar el costat positiu de les coses, digues que sí.
Sí, jo sempre.
No sé jo.
Bé, no, però, mira, avui precisament he pensat, anem a agafar una cosa que sigui, no?, alguna cosa positiva, ja que l'arrencada de curs sempre és una mica depriment, i us volia parlar de teatre, no?, perquè el teatre s'han publicat aquesta setmana les xifres de la temporada passada, i sembla que tot va esplendorosament, no? L'ocupació ha pujat un 4% respecte a l'any passat. Estem al voltant d'una ocupació mitjana del 64%. En teatres públics sembla que del 72%, vull dir que està força bé. Ha crescut el nombre d'espectadors i per primer cop hem superat el llindar dels 3 milions d'espectadors i ha pujat la recaptació, evidentment, a un 2%. No només això, sinó que a més el teatre en català, que ja, diguéssim, s'anava a veure més que el teatre en castellà, encara ha guanyat com més terreny i més posicions i encara es veu més teatre en català que no en castellà. Per tant, estem d'enhorabona. Ahir, de fet, va haver-hi l'entrega de premis, la gala de DETCA, de l'Associació d'Empreses Teatrals.
Calor, eh?
Sí, i li van donar el Premi d'Honor a Vito Produccions, Salvador Sunyer i Josep Domènech, que són dues persones que admiro molt, i per tant també estic... Això els dono l'enhorabona des d'aquí. Tanmateix, malgrat que tot pinti també, hi ha una petita sospita que penso que podria estar allà, perquè igual que passa en el món de la literatura, no?, que també, diguéssim, se suposa que a nivell global hi ha unes xifres de venda esplendoroses, no? Vull dir que s'està venent més llibres que mai, etc. Després, quan vas a mirar el que passa en el sector, els escriptors, i en aquest cas imagino doncs, que els actors i tal, continua havent-hi la mateixa precarietat, no? I llavors jo em pregunto, tota aquesta explosió de teatre, diguéssim, no?, que va molt millor, això està repercutint en les companyies, en els actors, o no, no? I és el de sempre, que diguéssim, això és com que es perd pel mig, no?, tots aquests increments. Bueno, diguéssim, que és una bona notícia, però estaria bé que els sous de les persones que s'hi dediquen també pugessin, eh? Perquè si no estarem en allò de sempre, que són els quatre que es queden els diners. Això, el teatre. Aneu al teatre vosaltres o què?
Sí, que anem amb la Neus. Ens hi hem trobat uns quants dies, sí. Per tant, sí, intento anar-hi sempre que puc.
Sí, dona-ho feu, que ens hem trobat més d'una vegada amb l'Òscar. A mi m'agrada molt anar al teatre, o sigui, aquest percentatge que deies, jo crec que en formo part. I així com a anècdota una mica personal, nosaltres tenim un grup d'amics que quedem per anar al teatre fa temps. A més, som tots de feines diferents, és a dir, la periodista només soc jo, hi ha un biòleg, una mestra, en fi, hi ha de tot. I tenim en comú que ens agrada el teatre. Amb alguns ens coneixem, bueno, des que teníem 3 anys. I és una manera de compartir l'afició, però també a vegades quan es parla de la cultura així amb aquesta majestuositat, no? I jo sempre penso, mira, la cultura també és, doncs, això, un grup d'amics que queda per anar al teatre i que després va aprendre alguna cosa, que s'explica com ha anat la setmana, i jo crec que a més s'està fent... ja fa temps, molt bon teatre a Barcelona, i crec que la Carota també ho ha comentat, molt bon teatre en català també, que sempre n'hi ha hagut, però crec que val la pena destacar-ho. I aprofito per fer un anunci que no és... En fi, no.
A veure.
Ara hi he pensat, s'obre d'aquí no res, aquest mes una nova sala aquí al barri del Fabró, que es dirà la Fàbrica, que és un teatre d'aquests petits, crec que són 200 butaques, que està molt bé també aquest tipus de teatre, perquè, en fi, està ben lliure, està bé s'ha abonat el lliure i el TNC, però també aprofitar aquestes noves sales que estan fent coses molt xules, no? L'impulsa l'Albert de la Torre, que és un clàssic del món de la cultura aquí a Barcelona, i bé, té bona pinta, la veritat.
També està bé la reivindicació que feia la Carlota, eh? És a dir, que les bones xifres, els bons números, el negoci arribi també a tots els esglaons, eh?
Clar, però és que això és generalitzat, perquè el teatre, que és un sector cultural que va molt bé, el primer sector cultural és el llibre a Catalunya, el segon és la música, el tercer, si no m'equivoco, és el teatre. Ho estic dient de memòria, sisplau, no, que no el linxi molt si m'estic equivocant, però el teatre és dels sectors que van bé, però té el mateix fenomen que en el món del llibre. És a dir, hi ha la J.K. Rowling i després la classe mitjana que hi havia en els anys 80-90 pràcticament ha desaparegut, i els escriptors de classe mitjana, diguem-ne, que abans es podien guanyar la vida com a escriptors, ara es costa moltíssim més, però això és un fenomen generalitzat al món de la cultura, en el que la desigualtat o el star system està marcant molt tota l'estructura de la producció, i cada cop costa més que els productes de classe mitjana puguin obtenir un lloc al mercat.
És que la Carlota és escriptora i, per tant, segur que té una opinió més fonamentada. Però, clar, en el cas dels llibres, hi ha dos grans editorials, a més, les dues amb seu aquí, que són, freguen gairebé el 90% de la publicació a Espanya. I la resta, doncs, són petites editorials que intenten sobreviure amb més o menys fortuna. Si tenen sort de tenir un llibre que funcioni molt bé un any, doncs ja fan la temporada. I el que coincideixen tots, i crec que amb això la Carlota potser no sé si estarà d'acord, però en fi, només cal passejar-se per llibreries grans o petites, que es publica molt, probablement massa.
Sí. Bueno, això crec que ho deixem per un altre dia, perquè aquest meló, diguéssim, no? Potser me'l guardo per una altra dèria, ara que vindrà la setmana el llibre en català, perquè això és molt llarg. Jo crec que el que sí que hauríem de fer, en tot cas, és diversificar-nos. Això que deies de les sales petites, no? També la Heartbreak, que va obrir l'any passat i que fa coses molt xules, no? I perquè també, quan mires les xifres aquestes que s'han publicat, veus que la meitat dels espectadors van a veure teatre dramàtic, un quart van a veure musicals, i l'altre quart van a veure tota la resta, o sigui, familiar, dansa, lírica i tal. Llavors, jo crec que ens hem de diversificar a nivell de formats, de gèneres, no? Perquè que un quart vegi musicals em sembla una mica exagerat a mi.
Jo soc d'aquests quarts, eh?
Sí, bueno, no, que es pot anar a veure musical, però diguéssim que saps que potser llavors la gent només va a veure musicals, no?
En canvi no suporto els musicals.
No, però en aquest sentit vaig anar a veure Maricel, i el que em va fer més il·lusió és anar-hi amb la meva filla, de 14 anys. D'acord?
Sí, bueno,
per tant, garantir el relleu, vols dir.
Vaig era un relleu, no? És a dir, per un tema de conciliació, i òbviament tots ho sabem, quan tenim nens petits, doncs es consta més fer actes lúdics, anar al teatre, anar al cinema, etc. O vas a veure segurament teatre infantil. Però en aquest cas, doncs, em va fer moltíssima il·lusió comprar unes entrades per Maricel, li va encantar, i l'estic intentant convèncer per anar a veure Germans de Sang.
I al final...
Hem de
fer aquest relleu, també.
Clar, és com...
I a través dels musicals, segurament a vegades és més fàcil.
L'hàbit lector, no?
Eh?
També has d'ensenyar, no? L'hàbit d'anar al teatre o d'anar a sales.
I a més que en tots els sectors hi ha d'haver de tot, perquè hi ha d'haver grans muntatges en grans teatres que siguin molt rendibles econòmicament i que permetin que després es pugui fer una aposta potser més arriscada, que tindrà menys públic, però que també s'ha de fer, i que segurament no és tan rendible econòmicament, però que cal que ho sigui també a nivell cultural. Diguem-ne, no pot ser que només tinguis blockbusters, per entendre.
Com els llibres.
No, clar,
com perdó,
les pel·lícules, no? Hi ha d'haver grans superproduccions que donin molts diners als estudis perquè després puguin fer apostes. Ara, el que s'ha de demanar llavors és que hi hagi aquestes apostes. El que no serveix és només apostar pel que és molt rendible econòmicament, només per la gran estrella, només per aquell que et garanteix omplir, i que després de treure'n el rendiment d'això no reinverteixis això en un actor menys conegut,
sala
un
escriptor petita,
menys
no?
conegut...
Clar, però hi ha fenòmens... Ja, no? Ja estava pensant, la calòrica és un fenomen que funciona... o sigui, ara és un, ja fa temps, no? Però comença a funcionar pel boca a orella. És a dir, no era una gran aposta, no era això, no? Un Maricel que saps segur que funcionarà perquè no només ve la gent de Barcelona, sinó que ve...
Tot Catalunya.
És una excusa per venir a més més el cap de setmana a Barcelona i tal. Per tant, jo, Déu, per exemple, al Lliure o a la sala petita del TNC, Déu-n'hi-do del que s'arrisca, no només amb aquestes sales més petites.
Bé, doncs fem la reivindicació. D'una banda, celebrem els bons números del sector i que, per tant, el Teatre Catalunya tingui bona salut, però també aquesta reivindicació que aquest bon moment arribi a tothom, no només a l'empresari, no només al gran empresari, sinó també a l'autor, a l'escriptor, a l'actor, que doncs, a vegades costa més que li arribi aquesta bonança. Carlota, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
És un quart de quatre.
Catalunya migdia.
La pregunta del milió. Tu què faries amb 2 milions?
O sigui, la pregunta dels 2 milions.
Eh?
Has dit la pregunta del milió.
I què?
Que són 2 milions.
Per què m'ho fas, això?
És una altra pregunta?
11 de setembre. Sorteig de la grossa de la Diada. Amb 2 milions d'euros de premi.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Un extraordinari estafador professional.
La meva targeta.
Pot enganyar a tothom.
Per si vols comprar un cotxe o anar a sopar.
Absolutament tothom. Una història increïble, però real. Rogue Agent és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Doncs ja hi som, la temporada del 10.
Què dius, Parlament?
No, que el 10 és Messi.
Ah, perquè fa 10 anys que no guanyem la Champions masculina.
Que no, que ho dic pel tot costa.
Ah, 10 temporades, és veritat, ja. Qui ens ho havia de dir, Pep?
L'esport, ho sabem, tot costa.
Una dècada ha costat.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 2 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya Migdia, amb la Neus Tomàs, amb el Marc Bataller i amb el Marcos Lamelas. Hem parlat sobre la dèria de la Carlota Burr, però la notícia amb la que hem començat a les dues al Catalunya Migdia és aquesta decisió del Tribunal Suprem d'enviar a judici el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, un fet que no havia passat mai fins ara, però que tampoc no ens sorprèn, perquè ja fa dies que, per exemple, a totes les notícies dèiem que el fiscal estava a un pas del judici. El magistrat Ángel Hurtado ha decidit obrir judici oral per un suposat delicte de revelació de secrets d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. És un cas amplíssimament discutit els últims mesos. El Suprem, doncs, asseu al banc dels acusats al fiscal general. A més, li imposa una fiança de 150.000 euros. I implícitament li diu que, mentre duri el judici, pot continuar en el càrrec, en rebutjar la petició que feien els fiscals conservadors, que demanaven que quedés apartat del seu càrrec durant aquest judici. Álvaro García Ortiz s'enfronta a una petició de 6 anys de presó i 12 anys d'inhabilitació. Això és el que demana l'Associació Conservadora de Fiscals. Saludem al Marc Molins. Marc, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
És advocat penalista, el tenim cada dijous a Catalunya Migdia i avui li demanem que faci hores extres, com aquell qui diu, ara com a expert en la matèria, perquè ens ajudis, Marc, a posar-hi una mica de context. Home, anava a preguntar-te si t'has sorprès la decisió. No crec que t'hagi sorprès, perquè tots donaven per fet que tard o d'hora, més d'hora que tard, això acabaria passant.
Sí, efectivament, en aquesta fase del procediment els actes processals són reglats, és a dir, hi ha molt poca discrecionalitat. Una vegada el Tribunal Suprem va rebutjar la petició de sobreseïment, la notícia del judici oral era una certesa processal gairebé certa.
Mm-hmm. És habitual posar una fiança de 150.000 euros? Una fiança tan elevada? És el normal o sorprèn?
Sorprèn en un delicte com aquest. Al final, la fiança té per objecte assegurar les responsabilitats civils i en un delicte com aquest, en el que es posa en tela de judici és el dret a la intimitat, el secret, xifrar-lo d'una forma tan notòria, doncs, a mi personalment em sorprèn, però en tot cas només és una fiança, no és una multa, no és, només és una fiança que queda condicionada al sentit que pugui tenir en un futur la sentència.
La petició de 6 anys de presó i 12 d'inhabilitació, que és el que demana l'Associació Conservadora de Fiscals, també és molt exagerada o també entra dins del rang de l'esperable?
Bueno, és que és compatible. Entra dintre d'un rang, que és en aquest cas el legal, el que passa és que al meu entendre sí que és exagerat, tenint en compte les circumstàncies en les que, en el pitjor dels casos, es va produir aquesta filtració. Al meu entendre, és exagerada.
Vol dir alguna cosa que el mateix Suprem li digui al fiscal general que pot continuar en el càrrec? Ara em diràs que el tribunal no és ningú per dir si ha de continuar o no, però és que hi havia una petició al Suprem que implicava que l'apartessin del càrrec, i el Suprem diu no, no, això no, podrà seguir en el càrrec. Això té alguna implicació de cara a futur o no?
Sí, efectivament és un debat interessant el que es planteja. És a dir, el reglament, tant el reglament com l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, el reglament que regula la carrera fiscal, preveu la possibilitat de suspendre a un fiscal quan se li obre judici oral, que és precisament el que hem sabut avui, que se li ha obert judici oral. El que passa és que el reglament estableix que la decisió l'ha de prendre, paradoxalment, el fiscal general de l'Estat. I no preveu la hipòtesi de que sigui el propi fiscal general de l'Estat qui estigui, que hagi sigut objecte o subjecte d'aquesta apertura del judici oral. Per tant, el que diu l'instructor, que és magistrat del Tribunal Suprem, però actua en funcions d'instructor, d'investigador, el que diu és no hi ha possibilitat legal, és a dir, no hi ha possibilitat perquè li correspon amb ell prendre aquesta decisió, lo qual sembla ser coherent amb la naturalesa de discrecional o de lliure designació que té el fiscal general al nostre sistema, no? Queda exclòs d'aquesta regla mecànica. Per tant, el que diu l'instructor és, bueno, que sigui el propi Consell del Ministeri Fiscal, que és un òrgan col·legiat, qui eventualment prengui aquesta decisió. Però jo, en defecte de suport normatiu, no la prendré.
El Marcos, em sembla que volia fer-te una pregunta.
Sí, Marc, soc el Marcos Lamelas. Bona tarda. Em volia
tarda,
preguntar,
Marcos.
No resulta una mica inquietant que un tribunal com el Suprem, que hauria d'estar fora de qualsevol dubte, processi a una persona, en aquest cas el fiscal general de l'Estat, sense proves? Perquè quines proves en té el Suprem per mantenir aquest processament? És a dir, aquesta situació no té un punt d'anòmala?
A veure, la situació té un punt de vista, o per mi és anòmala des d'una perspectiva molt, molt sociològica, no? Al final el que estava fent el fiscal general de l'Estat en el pitjor dels casos és contestar a un bulo que havia generat el principal acusat, no? En aquest cas, que és el qui ha defraudat la hisenda, no? Per tant, és anòmal tota la situació que s'està plantejant. Dit això, el cert és que el fet ontològic, la filtració del correu, o l'explicació de la postura de la defensa, és un fet incontrovertit. El que es discuteix és si ja estava en mans de la premsa i si ho estava per altres vies. I això és el que justifica que el propi Tribunal Suprem, en aquell vot particular, digui «jo crec que no hi ha proves». Però el fet ontològic és indubtable, no? Per tant, qualsevol ciutadà en el nostre sistema s'ha de sotmetre a un judici oral, i jo no parlaria d'anomalia, vull pensar i penso que pot ser una sentència absolutòria, però en tot cas ha d'anar a judici com qualsevol altre ciutadà.
Neus?
Sí, bona tarda, Marc. Clar, això que deia el Marcos, no s'ha portat cap prova, però a més, en línia amb el que comentaves tu, els testimonis, que són periodistes de diversos mitjans, han declarat tots en seu judicial que no els hi va donar el fiscal, per tant, que no és l'autor de la filtració d'un mail. I fins i tot algun ha explicat que ell va tenir-lo abans de que la informació sobre l'acord, abans fins i tot de que es fes, de que es fes públic, no? Per tant, clar, una mica la sensació és que si això passa amb un fiscal, i no amb un fiscal qualsevol, amb el fiscal general, què pot passar amb un ciutadà anònim? Perquè en aquest cas la percepció és que s'ha pervertit el principi de presumpció d'innocència, perquè no hi ha ni una sola prova, ni una, i els que tenien la informació han desmentit la tesi del jutge, que a més ha anat canviant i gairebé de complot en complot, no? buscant que algú li donés la raó. Per tant, el que hi és aquí és una acusació, és la presumpció d'acusació, no de defensa. El fet de que tots els testimonis que podien demostrar la tesi del jutge l'hagin desmuntat no ha servit de res.
Bona tarda, Neus. Jo, per això, per aquests motius, penso que la sentència que s'hauria de dictar és una sentència absolutòria basada precisament en una mancança de prova de càrrec, no? El que passa és que jo crec que cal matitzar. És a dir, el que jo recordo que han declarat els testimonis que han declarat en aquesta instrucció, és a dir, els periodistes que es van fer ressò de la notícia, és que efectivament havien rebut abans per altres fonts aquesta notícia, però es neguen a desvetllar les fonts, no? Fent ús del seu dret legítim a guardar secret sobre qui li ha passat la notícia. I és aquest petit principi de dubte el que genera i justifica que resolguem el tema on els juristes, on els penalistes resolguem els temes, que no és en fase d'investigació, sinó en fase de judici oral. Hi ha una diferència molt significativa, no? I és, en alguna mesura, insisteixo, el judici oral és el nostre quiròfan. Nosaltres els problemes els arreglem en un judici contradictori, amb unitat d'acte, on es celebren totes les proves i el jutge sentenciador pren la decisió. Per tant, que puguem mantenir una legítima convicció en què la prova de càrrec que s'ha generat fins a aquest moment no és del tot suficient, aquesta convicció és compatible amb la necessitat de celebrar un judici que haurà d'acabar, si es confirma aquesta hipòtesi, en una sentència absolutòria.
Una precisió. El nostre diari, que va ser el primer que va informar del frau fiscal de la parella de la senyora Ayuso i que també va explicar després que aquest acord que explicava Miguel Ángel Rodríguez no era tal qual es deia ell, nosaltres hem dit públicament i allà on se'ns ha preguntat que el fiscal no ens va filtrar la informació. I hi ha un company d'un altre mitjà que fins i tot va anar a un notari per certificar la seva explicació. Per tant, jo crec que aquest jutge no ha volgut escoltar els testimonis dels periodistes. No és només que ens haguem acollit al dret de no revelar les nostres fonts, sinó que, a més, hem dit que aquest senyor no va ser.
Marc. Sí, entenc la discrepància, Entenc perfectament la discrepància, però insisteixo, és una qüestió d'ordre processal. És a dir, els jutges investigadors no estan cridats a creure o a desvirtuar les testificals. Si subsisteix la hipòtesi, i la hipòtesi subsisteix des del moment en què ningú ha identificat la font concreta que amb anterioritat a García Ortiz li va desvetllar aquella dada, des del moment en què subsisteix la hipòtesi, necessàriament s'ha de dirimir el conflicte en un judici oral. Si després aquest judici es confirma que hi ha indicis o que no hi ha una forma d'afirmar de forma explícita que va ser ell el primer que va filtrar, la sentència haurà de ser absolutòria. Però, insisteixo, a risc de fer-me pesat, això és objecte de judici oral.
Doncs veurem què és el que passa en aquest judici, ara que sabem que ja és ineludible. Fins ara dèiem que estava a un pas de judici, ara ja està davant d'un judici. Marc Molins, gràcies per acompanyar-nos i t'esperem dijous, que és el teu dia.
Gràcies a vosaltres per la confiança.
Gràcies i bona tarda. No sé què us sembla tot plegat amb les explicacions de Marc Molins. Marc, Batalla.
Sí, jo volia afegir dos conceptes. Un, el mateix Marc Molins ha insistit que segurament el fiscal general arribarà a judici per intentar demostrar la seva innocència. La pregunta és, es pot permetre al PSOE la imatge del fiscal general assegut al banc dels acusats per més que sigui innocent o presumpta innocent o presumpta culpable? Aquesta és la pregunta en un moment en què a Madrid torna a haver-hi un rum-rum de que poden sortir més coses de Santa Cerdán i que, per tant, segurament pot ser octubre-novembre, calculant que pot ser el Suprem. Es pot permetre la imatge del fiscal general, que evidentment tota l'oposició focalitzarà que està relacionada amb el PSOE assegut al banc dels acusats? I dos, una de les conclusions que trec d'aquest cas és que Ayuso sempre guanya. Recordem que va guanyar amb el cas de Pablo Casado. Recordem quan Pablo Casado va acusar a la presidenta de Madrid de que el seu germà s'havia beneficiat en un contracte amb mascaretes. Com va acabar Casado? Fora de l'equació. En aquest cas ja no es parla, o se'n parla, però tampoc se'n parla gaire, no?, de totes les tupinades o presumptes tupinades que ha fet la parella d'Ayuso, i veiem el fiscal general assegut al banc dels acusats. Conclusió, no sé si t'hi has d'enfrontar o no, però sempre guanya aquesta senyora.
Però no guanya sola.
No, no, evidentment dir, guanyem tot un rerefons mediàtic,
clar,
amb tot un rerefons
dir,
polític.
Els mitjans
de Madrid,
que publiquen
sí, sí.
que la fiscalia li ha ofert un acord a la seva parella, obviant que això no és així, i que, a més, quan queda desmentit, no ho rectifiquen, formen part d'aquesta estratègia. Per tant,
és el mateix que va passar amb Pablo Casado,
clar,
recordo exactament.
Ella no juga sola, aquest partit. No, no, és a dir, té
un aparell mediàtic al darrere molt fort.
Evident. Jo crec que cap govern pot suportar, o és a dir, o li juga a favor que un fiscal general estigui assegut a la banqueta dels acusats, i a més tenint en compte que hi haurà subordinats d'ell que estaran del fiscal general, que estaran en el judici, una posició verdaderament incòmoda. La pregunta és, llavors has d'entregar el triomf a Ayuso? És complicat,
és complicat, la veritat és que, perquè punt de vista clar, polític, has d'aguantar
fins
l'últim moment.
Clar, i de fet, els companys de tribunal t'expliquen que aquesta possibilitat, i és que un fiscal general estigui imputat, no es contempla. I per tant, per això hi ha aquesta...
No ha passat mai.
Clar, i per això, en el seu cas, és ell, que ja sabem que això va lligat al govern, no? Però que és ell qui ha de decidir deixar el càrrec, a diferència d'altres fiscals que, si els hi passés, doncs estarien obligats a deixar-lo.
Doncs veurem, aquesta és la incertesa ara mateix de què és el que pot passar, però en tot cas tenim aquesta notícia que d'altra banda era esperada i que avui ja té la confirmació que Álvaro García Ortiz, el fiscal general de l'Estat, haurà d'anar a judici oral per aquesta presumpta filtració de correu electrònic que ell insisteix que no va fer, que els periodistes mateixos diuen que no va ser així, però que el jutge vol, tal com ens ha explicat Marc Molins, saber-ho en un judici. Passant un minut de dos quarts, ara de seguida anirem a publicitat i de seguida afrontem més coses, però tenim notícia d'última hora. Saludem Sergi Roca, cap d'Internacional de Catalunya Ràdio. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Si algú es pensava que la pressió internacional faria que Israel aixequés el peu de l'accelerador, res més lluny del contrari, perquè arriben notícies d'atac d'Israel.
D'atac d'Israel i no a qualsevol lloc, perquè en aquesta ocasió estem parlant de Doha, de Qatar. Fons del govern israelià, de fet, un comunicat directament de l'exèrcit i de les forces aèries israelianes confirmen que han atacat els càrrecs de Hamas, el lideratge de Hamas, el lideratge polític de Hamas, evidentment, adscrits a la delegació de negociadors que l'organització palestina té desplaçada a Doha, on s'han sentit fortes explosions. Una font de Hamas, per la seva part, sostenia que l'acció s'ha comès coincidint justament amb una reunió del lideratge d'aquesta organització que estaria abordant la proposta d'alto el foc per Gaza facilitada per l'equip de Donald Trump. Per tant, s'ha atacat, segons diu directament Israel, el lideratge de Hamas, i segurament ja comencen a especular-se noms, això no està ni molt menys confirmat, però hi hauria directament responsables d'aquestes negociacions que haurien de portar l'alto el foc esperat a la franja de Gaza. Noms com Khalil al-Hayya és un dels responsables de les negociacions, o també, vés a saber, perquè porta temps a Doha, a Qatar, Khaled Mashal, que és un històric dirigent de Hamas. Per tant, estaríem parlant d'un cop duríssim, ja veurem les conseqüències, concretament dels noms que hi hauria en aquesta reunió, en aquests edificis afectats, però el que és evident és que Israel ha fet un pas més en aquesta escalada. No oblidem, i jo crec que això és important també, el moment. Ahir va haver un atemptat, o una acció d'avui, atribuïda fa dues hores, atribuïda per Hamas, que s'ha atribuït Hamas mateix a Jerusalem. Hi va haver una acció amb 6 persones mortes, 6 civils, entre ells un israelià d'origen espanyol. Per tant, el tema de l'acció-reacció de Netanyahu ja la coneixem. No és que s'hagi dit que hi ha estat per això, però sí que arriba en un moment doncs molt, molt, molt complicat a la regió, evidentment. Quan estem a punt de complir els 2 anys dels atacs del 7 d'octubre.
I torna a quedar clar que Israel està disposat a arribar on calgui per destruir Hamas, si cal destruir tota la franja de Gaza, i si cal atacar un altre país, com és Qatar, en aquest cas, un atac que sembla molt dirigit cap a aquesta cúpula sí. política de Hamas. És a dir, estan disposats a arribar on calgui per destruir Hamas.
Com sempre, si llegeixes el comunicat concret de l'exèrcit, parlen d'una acció, no diuen quirúrgica, però venen a dir quirúrgica, no? Molt, molt concreta, específica, intentar limitar altres danys. Però vaja, com dius, no és una novetat Fa poc més d'un any, diria que era finals de juliol del 2024, Ismail Haniyeh, el que era llavors el líder polític de Hamas, doncs el van matar a Teheran. Acabava d'assistir a la presa de possessió de Pezeshkian, el nou president iranià. Per tant, doncs no, això no és nou, evident.
I a més, Qatar, que és un país que ha tingut un paper actiu en les negociacions, que ha buscat moltes vegades el paper de mitjancer entre les diferents opcions i que fins i tot ha acollit aquestes negociacions, com explicaves, per tant, no és un país que pugui ser considerat per Israel enemic, sinó que és algú que estava intentant buscar una solució o ajudar a buscar una solució que sembla que cada vegada és més lluny, perquè, clar, si ara mateix veurem, perquè no sabem quin és l'abast exacte o quin és el resultat de l'atac. Tenim confirmat l'atac, no sabem exacte encara el resultat d'aquest atac. Però, clar, hi hauria baixes entre les persones que haurien de decidir si acceptaven o no aquesta proposta del alto el foc. Per tant, algú que estava en les negociacions.
És curiós, a vegades, d'aquí ve l'anunci d'un atac, perquè recordeu que fa poc abans, a l'estiu ja era, bàsicament, l'Iran va llançar míssils contra Qatar després d'avisar que atacaria i que era una cosa limitada, etc. Ara Israel també diu, està insistint, que ha avisat les autoritats de Qatar que doncs llançaria aquest atac concret. Per tant, sí, la resposta és sí, sí.
Veurem, insisteixo, de moment tenim confirmat aquest atac. Israel ha atacat, l'exèrcit d'Israel ha atacat, sembla que la cúpula política de Hamas, que estava a Qatar, a Doha, no sabem encara si hi ha baixes, ni tampoc quines serien aquestes baixes. Es pot pensar que sí, però de moment no tenim confirmació. Sí que tenim confirmació d'aquest atac de les persones que serien els encarregats d'estudiar, per exemple, l'última oferta d'alto el foc realitzada per Donald Trump, per part de Hamas.
Qatar ha més un comunicat ja al Ministeri d'Exteriors afirmant que el país condemna en els termes més enèrgics aquest atac que, segons ell, s'ha dut a terme contra oficines, contra edificis residencials on, com diem, s'allotjaven aquests membres del buró polític de Hamas, parlant de violació flagrant de totes les lleis, normes internacionals i, evidentment, també una greu amenaça pels residents de Qatar. A la que puguem, també intentarem connectar amb Jerusalem. Ho procurarem, val? En les properes hores.
Molt bé, doncs línies obertes, òbviament, i durant la tarda a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, tindrem l'última hora sobre aquest atac. Insistim, l'exèrcit d'Israel ha atacat la cúpula política de Hamas, que estava reunida a Doha, a la capital de Qatar, probablement avaluant la possibilitat d'acceptar o no aquest alto el foc que estava proposant des dels Estats Units Donald Trump. Veurem, per tant, quines conseqüències i quines derivades té aquest atac de l'exèrcit d'Israel. Gràcies, Sergi. Bona tarda.
Bona tarda.
Passant 7 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia. On sempre vas de compres, on sempre quedes amb amics, on sempre hi ha vida. Ara, com mai, celebrem la renovació de l'Illa i els seus jardins. El dijous 18 de setembre a les 6 de la tarda, gaudeix d'una gran festa oberta al públic amb actuacions de circ i el concert de Ramon Mirabet. A més, el circ continuarà el divendres 19 i el dissabte 20. Nova l'Illa, on sempre, com mai. Més informació a l'illa.com.
Parlar de l'Sting és parlar d'una veu increïble i única.
És una icona.
Vam tenir un èxit espectacular. Tenim algunes cançons famosíssimes, però jo volia més llibertat i vaig tenir la valentia de seguir el meu instint.
Nits sense ficció. Sting, un home lliure. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
A Esplau Shopping, aquest setembre comença carregat de plans. Tardes de shopping amb amics? Un sopar especial o què et sembla una mica d'oci en família? Troba el pla que més t'encaixa a l'Esplau Shopping amb les més de 130 botigues i restaurants, 28 sales de cinema i 18 pistes professionals de bowling. Amb aparcament gratuït. Més info a esplau.com.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Ha tornat La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
He començat a ser ignorant
i m'agrada molt. Aprenc de tots vosaltres perquè, com diu el filòsof Josep Maria Esquirol...
El saber pot ser compartit. I en ser compartit no es gasta.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda, som al Catalunya Migdia. Sabeu que aquests dies estem explicant la incertesa política que viu França. François Bayrou, el primer ministre fins ahir, es va haver de sotmetre a una moció de confiança que va perdre i, per tant, ha presentat avui mateix la dimissió. Ara el president francès, Emmanuel Macron, ha de decidir si convoca eleccions, cosa que sembla molt poc probable, o si busca un altre candidat a primer ministre que pugui tenir una mica més de suport del que tenia Bayrou. Sembla difícil, perquè necessita conjugar partits polítics que tenen diferències molt importants, algun dels quals està demanant obertament eleccions. Una de les raons d'aquesta inestabilitat política és la situació econòmica que viu França. Ja fa temps que els experts avisen que la situació econòmica és molt delicada a França, però François Bayrou, en els seus discursos a les últimes setmanes i els últims mesos, ha anat molt més enllà, parlant de situació desastrosa, caòtica i la necessitat de serioses retallades per tal de salvar l'economia del país. Saludem el professor Josep Soler Albertí, conseller d'executiu de EFPA, l'Associació d'Assessors Financers. Doctor Soler, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La situació econòmica de França és tan delicada com pintava François Bayrou? La situació és tan insostenible?
Sí, és molt complicada. De fet, és un reflex del que està passant a quasi tota Europa. El que passa és que França pitjor, i està en una situació... Però aquest dèficit alt, aquest endeutament elevat, aquesta baixa competitivitat, aquesta incapacitat d'alguna forma de pagar les despeses i l'estat de benestar, doncs és molt comú a tota Europa.
Per tant, la situació que ara mateix viu França, d'aquí uns dies la pot viure un altre país europeu, Alemanya també. L'altre dia el canceller Merz ja avisava que l'estat del benestar era difícilment sostenible en la situació actual, i també es la podem trobar aquí, a l'estat espanyol, en els pròxims mesos?
No, és que ja hi som, eh? El que passa que la gravetat de la malaltia, doncs, és molt més alta a França que aquí, però la malaltia ja la tenim. El virus el tenim absolutament entre nosaltres.
I contra això, com es lluita? François Bayrou proposava com a recepta un pla de retallades molt dures que ha aixecat moltes crítiques a França i que, de fet, ha acabat enduent-se el seu govern per davant. La manera de combatre aquesta malaltia que vostè diu que tenen bona part de les economies europees, però no dic totes, quina és? Tornar a l'austeritat que vam tenir a l'anterior crisi econòmica o no tant?
Això seria una solució molt parcial, molt a curt termini, i que no solucionaria completament el problema. És a dir, l'única solució és, per a les nostres economies, és millorar la productivitat, la competitivitat del país, amb més inversió, amb més innovació, produint productes de més valor afegit i no tant del que tots estem fent, que són productes que ens supera a molts països asiàtics, etc. I, per tant, segurament a curt termini alguna retallada s'ha de fer, però Europa ha de plantejar-se fer coses molt més importants, no?
Per exemple, això de millorar la competitivitat. Creu vostè que les societats europees són conscients d'aquest problema o no? Perquè, per exemple, a François Bayrou, quan va anunciar les retallades, ràpidament se li van pujar el nivell de crítica. És a dir, estem preparats per aquestes notícies o vivim amb la sensació que tot va millor del que realment diuen els números?
Pues és això. Vivim una mica la inopia, A veure, a França no estan els partits polítics o els parlamentaris que s'han oposat als plans de Bayrou, sinó que és primer els ciutadans, i els partits polítics no tenen altre remei que anar en contra si no volen desaparèixer. I, per tant, la resistència està en els ciutadans. Mm-hmm.
Quan sentim els socialistes francesos que critiquen que Bayrou ha anat tan lluny en les seves retallades i proposen una receta de més a pujar els impostos, per exemple, a les rendes més altes, amb això també n'hi hauria prou? És una altra possible recepta o amb això tampoc no n'hi ha prou?
Seria una possibilitat, però purament pujar els impostos a les rendes altes és una via ràpida perquè desapareixin les rendes altes, sigui marxant o sigui reduint-les, i per tant que acabaran pagant menys. Jo no dic que no es tingui que fer dintre d'un marc de mesures més complet i de més coses, però és absolutament insuficient també això. Miri, els socialistes, és normal que s'oposin les mesures de Bayrou. Ells el que pretenen és continuar tenint una influència com a partit polític i no volen decepcionar els seus ciutadans, que estan absolutament convençuts que fent quatre cosetes doncs les coses poden arreglar. I fins que no ens donem compte de que el món s'ha fet diferent, que l'economia està molt més globalitzada, etc., doncs difícilment sortirem d'aquest pou. I aquesta és una malaltia molt europea.
S'entén, però, que molts ciutadans europeus pensin, home, ara m'estan tornant a parlar de retallades, ara m'estan dient que potser m'han de pujar els impostos, ara em diuen que les xifres macroeconòmiques no són gens bones i que haig de millorar la meva productivitat, i en paral·lel m'estan dient que cal apujar la despesa militar, per exemple. A vegades és difícil conjugar aquests dos arguments, tot i que es pugui entendre per separat tant l'un com l'altre. S'entén que la gent pugui veure aquí que hi ha una contradicció?
Escolti, se li ha de dir a la gent que és cert que es necessiten moltes inversions, en moltes coses. En innovació, per suposat, en una economia més tecnològica, de més valor afegit, el que dèiem. Però s'ha d'invertir també en sostenibilitat, perquè volem que aquesta economia sigui més sostenible i apostem per això. I en defensa, perquè, escolti, tenim enemics exteriors, sobretot per determinades parts d'Europa que estan més a prop del possible risc, que és, evidentment, Rússia, i hem de començar a pagar-nos la nostra pròpia defensa. Per tant, les necessitats d'inversió són molt grans, amb moltes coses. Ara, no volem acceptar-ho. No volem acceptar que volem viure en una societat europea del benestar i que aquest model el volem mantenir, però que per mantindre'l hem de pagar-lo i hem de tenir capacitat per pagar-lo, doncs és una cosa que també hauríem d'anar acceptant.
Les xifres macroeconòmiques de l'economia espanyola són molt bones, de les millors d'Europa. Això també és un miratge? És a dir, Espanya no està ni de bon tros fora del risc que li passi una cosa com la de França ara o com la que s'estan parlant en altres economies europees?
És un absolut miratge. És a dir, el que ha augmentat a Espanya és el creixement estricte del PIB des de punt de vista quantitatiu. Quan baixem el PIB per càpita ja no existeix aquestes grans xifres, i si anem a indicadors de benestar, de la qualitat de vida de la gent, encara menys. Per tant, sí, és absolutament una demagògia que el govern doncs, es va explicant i que hauríem de rebutjar.
Tinc aquí a la taula algunes mans aixecades, per exemple, la Neus Tomàs, el Marcos Lamelas i el Marc Bataller, que estan aquí sentint-lo atentament i posant cares de preocupació. A veure, Neus, què volies preguntar?
Sí, el Marcos segur que en sap molt més d'economia que jo, però, professor Soler, jo et volia fer una pregunta. Aquí, durant uns quants anys, hem tingut... s'ha arruixat l'economia espanyola, no només l'espanyola, amb centenars de milers de milions que són els fons europeus, no? Que queda un any i escaig. I se'ns va dir, per part de les autoritats europees, però també les d'aquí, totes, des del govern central, els autonòmics, ajuntaments, que això serviria per canviar o per anar canviant aquest model productiu, no? que comentaves, no? Perquè fos doncs, això més competitiu, més adaptat a aquesta globalització i per no estar tan subordinat a sectors com el turisme, no? Que, en fi, que és el debat habitual de si ha de tenir un rècord o no cada any. Els fons han servit pel que se'ns va dir o en realitat eren un pedaç o què ha passat? Perquè són molts diners els que van arribar i estan arribant.
Professor Soler.
Ui.
Em sembla que hem perdut la comunicació, entenc, perquè veig que no respon.
O la pregunta l'ha sorprès o
l'hem deixat sense paraules.
Exacte.
És veritat que el discurs és preocupant. I...
Diu,
ara sí, professor Soler. Ara.
Gràcies. Perdoneu, és que estava intentant treure un eco que tinc tot el rato.
Ah.
És bastant empipador per parlar, però bueno, ja m'espavil. Ja estic quasi acostumat.
Ah.
No, bona tarda, Neus. No, em penso que ho entès perfectament, eh? O sigui, i és correcte, però és insuficient aquests fons europeus. Pensa que els fons europeus, se'ns ha dit, poden servir per ajudar a sortir d'una caiguda que havia hagut en l'activitat, sobretot a través de la pandèmia, etc. Però mai se'ns ha dit que això per si mateix seria la solució. I repeteixo, la solució és molt complexa, requereix atacar aquesta caiguda de la productivitat europea de moltes maneres al mateix temps, i sí, i això forma part del que se li ha de dir a la gent. Ajuden els fons europeus, sobretot en aquests països com el nostre, receptors d'aquesta ajuda europea, no? Però és insuficient. Han ajudat, sí, una miqueta. Tant com ens pensàvem, potser no, perquè potser no els hem sabut utilitzar a la perfecció. Però els problemes de fons continuen exactament igual.
Josep, jo volia preguntar, fins a quin punt correm el risc de que això de França derivi en una crisi del deute i que, per tant, es comencin a disparar el tipus d'interès que hagin de pagar els francesos per refinançar, encara més de fins ara, i si això pot arrossegar al deute espanyol, que és molt més petit i que, a més, Espanya està en una situació diferent. De fet, estem reduint endeutament. És veritat que de molt poquet, molt menys del que potser ens faria falta, però diguem-ne, però la nostra conjuntura és molt diferent. És a dir, això ens pot contaminar des del punt de vista de que som un país europeu, UBI, que tenim la mateixa divisa?
L'empitjorament de la situació del deute per França ja està aquí. És a dir, la prima de risc francesa ja és pitjor que la grega, que l'espanyola, i molt semblant a la italiana, que tradicionalment era la pitjor, no? Per tant, evidentment, això per França ja tindrà unes conseqüències clares. I la tendència, si no es fa res, és empitjorar, perquè pensem que ara ha dimitit el primer ministre. Però no tenim cap certesa de que la solució que hi hagi d'un nou primer ministre doncs canvia les coses. Sobre el cas espanyol, sí, perquè, com deia, el virus el tenim a dintre, i a més en el cas de França, escolti, no estem parlant d'Austràlia. França és el nostre primer client, primer proveïdor d'Espanya, comercialment, financerament, amb inversions, etc. Per tant, és un país que tenim aquí mateix. I, per tant, l'economia, que és enormement contagiosa, i les finances encara més, i tant que hi ha risc de contagi. Repeteixo, perquè, a més, ens agafarà amb el virus a dintre, no? Per tant, suposo que si ens contagiem del virus agreujat que té França, doncs serà més fàcil encara en un país que té totes les característiques, com les té Itàlia, com les té Grècia i com la tenen molts altres països europeus, que tenen els mateixos problemes de fons de baixa competitivitat, de baixa productivitat, que desgraciadament té la Unió Europea en general. I llavors fem referència a el que han dit els informes Draghi o l'ETA, que ja porten pues, un any i mig publicats i que no hem aixecat ni un dit petit per implementar algunes de les coses que ells demanaven, no?
Última pregunta del Marc Bataller, abans d'acomiadar el professor Soler.
Sí, molt ràpid. Abans comentàvem que amb l'anterior crisi econòmica, la de l'any 2010-2011, es van aplicar les receptes d'austeritat amb Angela Merkel, i aquí a Catalunya segurament van ser els campions de les retallades amb el govern d'Artur Mas. Unes retallades que encara, avui en dia, hi ha sectors com l'educació, la sanitat pública a Catalunya, que no s'han acabat de revertir del tot. Vostè abans comentava que aquesta no havia de ser la recepta, tot i que algunes retallades segurament sí que s'haurien d'acabar fent. Per tant, la pregunta és, hem de patir realment pel nostre estat del benestar?
És que les retallades és una mala solució, eh? Ho repeteixo. Pensi que ara França, Bayrou, estava proposant ja coses que no són estrictament retallades, sinó que són, per exemple, no retallar, però en canvi aconseguir que es treballi una mica més, no? Senzillament. Ja sé que això tampoc és massa popular i per això també s'ha rebutjat, però aquesta, per aquí anava una mica les coses. Jo crec que retallades pures poden tenir un efecte de més de caiguda de l'activitat en certs aspectes, que pot fer, com va passar efectivament a l'any 2010-2011, que no sigui positiu. En general, jo crec que hauríem de reduir molt o limitar molt les retallades i dedicar-nos a lo realment important. És que hem de treballar una mica més, però sobretot millor. En general, hem de fer coses que generin més valor afegit. Hem d'invertir molt més. Aquests estalvis morts de fàstic en dipòsits i comptes corrents que tenim els europeus, els hem de transformar en estalvi invertit, per tant, perquè hi hagi més fons, més recursos en els mercats, en les empreses, per les immenses inversions que es requereixen per canviar l'economia europea, perquè aquesta economia europea sigui més productiva. Per això, fixeu-vos, inclús hem d'anar al ciutadà, que estàvem dient abans que el teníem que convèncer una mica que la situació era dolenta, ara l'hauríem de convèncer també perquè l'estalvi l'inverteixi amb una mica més de risc, perquè el necessita per les seves jubilacions futures i perquè l'economia europea el necessita també per fer les inversions que són imprescindibles.
Doncs són les reflexions del doctor Josep Soler Albertí, conseller executiu d'EFPA, l'Associació d'Assessors Financers, arran de la situació que es viu a França i que pot fàcilment empaltar-se a la resta d'Europa. Professor Soler, gràcies i bona tarda.
Gràcies i salutacions als tertulians.
Gràcies. No ha quedat molt optimista, podríem dir l'hora, i encara ho serà menys. Ens queden menys de 4 minuts per arribar a les 4 i podem connectar amb Jerusalem, amb el Jordi Brascó. Jordi, bona tarda.
Hola, Òscar, què tal?
No sé si tenim més informació sobre aquest atac que ens explicava el Sergi Roca, atac de l'exèrcit d'Israel a la cúpula política de Hamas a Doha, la capital de Qatar. Tenim més detalls d'aquest atac?
Bé, van sortint informacions en comptagotes. De moment sabem que fonts israelianes haurien notificat als Estats Units el fet que s'anava a produir aquest atac. Per tant, s'hauria rebut aquesta llum verda, tot i que la Casa Blanca encara no s'ha pronunciat al respecte. Recordem que Qatar és un aliat estratègic clau dels Estats Units al Pròxim Orient, un Qatar que, ho deia el Sergi, ho ha catalogat com a violació flagrant del dret internacional i d'atac covard, i alhora també ha confirmat, doncs, el que deies, que els objectius de l'atac eren efectivament diversos membres de l'oficina política de Hamas que estan residint a Doha, i fonts de Hamas confirmen, doncs, que estaven reunits per precisament abordar l'última proposta d'alto el foc proposada per Donald Trump. I mentrestant, a Israel també van sortint aquestes reaccions de celebració tant dels ministres més a la dreta com Bezalel Smotrich, que ha recordat que el braç d'Israel arriba molt lluny, fent referència a aquest atac a un altre país, però és que també el cap de l'oposició, Yair Lapid, ha celebrat aquesta operació que l'exèrcit israelià defensa que s'ha fet amb tota la precisió del món per mitigar les víctimes de població civil en aquest atac, recordem, l'equip negociador de Hamas a Doha, mentre precisament estaven valorant aquesta proposta d'alto el foc a Gaza.
Doncs és l'ampliació des de Jerusalem, i òbviament en les pròximes hores segur que tindrem més detalls sobre l'abast de l'atac i després també de qui, si hi ha víctimes, tot fa pensar que sí, i quines són exactament aquestes víctimes. Des de Jerusalem, Jordi Brascó. Jordi, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
No sé si us queda ànims per dir alguna cosa.
No, però clar, que ho facin amb precisió, que això ja saben fer-ho. També saben fer les dues coses, amb precisió i sense precisió. No treu que l'objectiu sigui boicotejar les converses. No m'atreveixo a dir converses de pau, perquè no eren ni com això, sinó a l'inici d'una negociació, no?
Si algú tenia alguna esperança que hi hagués una possibilitat d'arribar a un alto al foc en les negociacions a Qatar, doncs aquí és una declaració d'intencions d'Israel.
Els crims de guerra continus i diaris a Gaza continuaran. És a dir, el problema d'aquest atemptat és que el que ens diu és que la perspectiva a Gaza per la gent de Gaza és extremadament dolenta.
I a més, avui han repartit ja els avions fulletons conforme la gent ja marxi de la ciutat de Gaza perquè comença el bombardeig.
Mm. Però és el que van fer a Rafah. Exacte. Van fer al maig. També van desplaçar 1 milió de persones, els van deixar a la intempèrie allà en aquella platja.
I és que ara ja no es poden ni desplaçar.
Exacte. Mm.
Doncs, insisteixo, veurem quines repercussions té aquest atac i doncs, saber si hi ha alguna represàlia o no i també saber exactament quin és l'abast. Tenim la confirmació de l'atac. Sembla que hi havia la cúpula política de Hamas reunida i que, per tant, segurament hi haurà baixes i seran gent important d'aquesta cúpula de Hamas. Veurem, insisteixo, en les pròximes hores quan es vagin confirmant quins són les víctimes i exactament quin és l'abast de l'atac. Marc Bataller, Neus Tomàs, Marcos Lamelas, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Fins la
propera. Gràcies. Queda una mica menys d'un minut per arribar a les 4 de la tarda. Posem punt final al Catalunya Migdia d'avui, aquí, ara de seguida a la tarda, de Catalunya Ràdio, amb el Francesc Garriga i companyia. Nosaltres tornem demà, a partir de les 2, en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.